We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Quines ganes tenia de tornar a sentir aquesta sintonia.
Sí, dos mesos sense Champions. Molt bé.
T'has aturat com la Champions d'handbol, que ha estat dos mesos aturada, sí. I tu també. I em anava dient al Jaume Ramon, va, quan tornem a We Are The Champions? Ja, tranquil, que a la prèvia de la primera setmana, perquè això torna ja la setmana que ve, ja farem We Are The Champions, avui amb les tres parletes que ens portes,
Sí, hi ha quatre partits la setmana que ve, jo parlaré de tres partits, i és una jornada, jo crec, apassionant, amb dos molt bons partits per cada dia, per dimarts i dimecres. Ja sabem que la Champions ara ho divideix per poder veure més partits per televisió, i jo crec que avui serà apassionant. Comencem amb aquest Benfica Zenit.
L'aperitiu.
I per fixar-nos en aquest partit, doncs he buscat l'únic jugador que ha vestit les samarretes dels dos equips, del Benfica i del Zenit. És Axel Witsel, un migcampista belga. Segurament pel gran públic no és molt, molt conegut, però sí que és un dels jugadors ara mateix referència de la selecció de Bèlgica, que pinta també per aquesta Eurocopa. Té 27 anys i juga al Zenit des del 2012, quan va ser traspassat pel Benfica per uns 40 milions d'euros. I és un futbolista que té una taca, diguéssim, a l'expedient que l'ha marcat a la seva carrera, i que, de fet, si busqueu, per exemple, Axel Witsel a YouTube, la primera acció que us surt no és ni un gol ni un gest tècnic, sinó una entrada brutal que va fer estar considerada una de les accions més brutes que hi ha hagut a la història del futbol.
Carai, doncs quina manera de triomfar.
Sí, això és una mica l'atac, però ha sabut superar, perquè ho va passar malament. Comencem. Va despuntar a les categories inferiors de l'Estàndard de Lieja, l'equip on actualment ha fitxat Víctor Valdés, amb només 17 anys ja va ser titular al primer equip, i la segona temporada ja guanyen la Lliga amb l'Estàndard de Lieja després de 25 anys d'haver-ho aconseguit. Formaven un gran tàndem al mig del camp amb Fellaini, l'altre jugador belga que també d'un pentinat bastant peculiar al de Witsel, així a l'estil afro, i altres jugadors com De Fur. També hi havia una molt bona fornada en aquest Estàndard de Lieja, que va guanyar dues lligues belgues. Witsel era considerat el jugador tècnic, la nineta dels ulls dels aficionats, va guanyar el premi del millor jugador molt jove, però el 30 d'agost del 2009, com diem, aquesta taca negra que l'ha apartat fins i tot d'alguns equips interessants que l'estaven seguint, es van apartar. Hi havia l'Arsenal, es parlava del Madrid, que estaven intentant-lo fitxar, però en un partit contra l'Anderlecht, una pilota dividida al mig del camp contra Marcin Wasilewski, un jugador polonès de l'Anderlecht, entra molt dur Witsel i li trenca tibia i peroné.
A veure si podem penjar-la aquesta,
sí.
Aquesta jugada, és... perquè mai segurament un jugador l'ha marcat tant, una acció bruta.
És que més, us he portat, normalment us portem narracions de gol amb àudio, i us porto la narració
de la falta
i escolteu el crit que fan a la repetició.
A veure.
Le capitaine qui lui a montré l'exemple. Ouch, on était pas loin de la faute là-dessus, Suarez. Et on revient maintenant à la faute, c'est bien arbitré, c'est juste. En revanche, après, il y a eu un mauvais geste de Witsel qui va se voir montrer un carton. Voilà, il va derrière. Poche arrière, en général, c'est là où on met le carton rouge. C'est là où on met le carton rouge.
Les joueurs sont... Attention.
Revoyons, c'est ici. Le tac.
Ui! Van quedar molt, és que un any...
L'etac.
Més d'un any. Sí, va ser molt dura. La premsa va carregar molt contra el jugador. De fet, un dels titulars era... El corder es trenca el carnisser, perquè Wasilewski era el típic central que carrega estopa, i va ser el que va rebre aquesta acció. Fins i tot va rebre amenaces de mort dels aficionats de l'Anderlecht. El seu pare, en una entrevista, explica que mesos després d'aquella acció encara va rebre a casa impactes de pedres a les finestres amenaçant-los. Wow. Vull dir, va ser molt dur, i en aquell moment, doncs, Witsel va decidir marxar. Hi havia grans clubs que estaven al darrere. Aquesta acció va embrutar una mica la seva imatge i va decidir marxar al Benfica, on es va fer un nom, va començar a despuntar i va fitxar pel Zenit, diem això, el 2012. Ara ja està considerat un gran jugador a Bèlgica, és un dels referents, però tot i això, millor que no torni a Anderlecht, on no és molt ben rebut.
Witsel, que veurem amb el Zenit al camp del Benfica dimarts a 3:15. We're number one
and we're the team. El plat principal.
I també dimarts, a 3:15, i en directe per TV3, el PSG-Chelsea, que és el partit de la setmana.
Sí, segurament la revenja de l'any passat, recordem aquella gran eliminatòria també de 8 anys entre PSG i Chelsea, que va aconseguir superar el PSG a Stamford Bridge, el partit de tornada, jugant gairebé tot el partit amb 10 homes per l'expulsió de Zlatan Ibrahimovic, i que va marcar el gol a la pròrroga Thiago Silva, aquesta eliminatòria. Aquest any potser és una mica desigual perquè el Chelsea està molt fluix a la Premier. Veurem amb Heading si a la Champions entren tots els esforços. Serà apassionant veure-ho i si hi ha revenja. I si abans han parlat de Witsel, que era l'únic jugador que havia vestit les dues samarretes dels dos equips, en aquesta eliminatòria també hi ha un jugador que repeteix el mateix cas, que és David Luiz, que de fet també va vestir la samarreta del Benfica. És a dir, ha vestit Benfica, PSG i Chelsea. Ara actualment està a França i segurament David Luiz el tenim considerat com un dels millors centrals del món i destaca pel seu físic, no?
Ja estàs parlant de jugadors amb el cabell allò
arrissat
i també, voluminós.
D'això també te'n parlaré, però és un jugador que és molt potent, 1,89 m d'alçada, unes cames portentoses, sempre va bé per alt, però té un petit trauma infantil. I és que quan estava a les categories inferiors del São Paulo, els entrenadors als 14 anys el van fer fora de l'equip, el van descartar, segons els informes, perquè era muito baixinho. Era molt primet, molt esquifit. També és veritat que David Luiz vivia una família amb molts problemes econòmics, tenien problemes per menjar cada dia, i això va fer que estigués així esquifit, que li costés créixer. Però va marxar al Bahia brasiler, aquí va fer l'estirada, i aquí és quan comença a despuntar com a mitjapunta ofensiu. És a dir, quan era jove, despuntava de mitjapunta, després va anar passant a pivot defensiu, i amb 19 anys fa el salt a Europa, al Benfica. I sabeu en quin camp debuta quan fitxa a Europa?
En quin?
Al Parc dels Prínceps, contra el PSG, curiosament a un partit de la Copa de la UEFA, el 8 de març del 2007. Es lesiona Luis Ao i el situen de central, i a partir d'aquí es va convertir en un indiscutible. I com deies, segurament de David Luiz crea aquesta imatge del pèl rissat una mica esbojarrat. Quan arriba el Benfica anàvem el cabell curt. També això és molt curiós si busqueu les imatges.
Home, aquesta imatge és bona.
Sí, s'assembla a mi, de cara em recorda Marquinhos, fins i tot, el central que ara té el PSG, perquè no sembla el mateix futbolista. El que passa que va dir, em deixaré el pèl llarg en honor al seu ídol, que és, coneixes un altre gran jugador amb el pèl rissat?
Valderrama.
Carlitos Valderrama, el colombià.
És veritat que l'ídol de David Luiz és Valderrama?
Sí, sí, sí. I fins i tot a Twitter ha penjat fotografies amb ell quan es van trobar.
Ara se li ha de deixar un bigoti, també.
També, només li faltaria això a David Luiz, que té aquesta vida, diguéssim, a fora del terreny de joc, molt esbojarrada, és molt extrovertit, és molt amic de Neymar.
Sort que no es pot trobar amb Mitchell al terreny de joc.
Sí, exacte. Aquesta escena ja... Veuríem què passaria. Com dèiem, és un jugador molt actiu a les xarxes, sempre és bromista. També hi ha una broma molt bona que li va fer Di Maria quan estaven al Benfica, que va posar càmeres ocultes, va disfressar policies de mentida i van enganyar el pobre Di Maria, David Luiz, que és un autèntic rei de les bromes. De fet, quan va guanyar la Champions el 2012 amb el Chelsea, a la zona mixta el van entrevistar diferents televisions i una d'elles va ser la italiana que tenien Arrigo Sacchi en directe. Atenció a la broma que li fa Sacchi perquè li diu calp.
Mondo, tu Brasile, no, avete sentito, insomma, credere ai propri sogni, credere...
Tutto bene,
credere alle cose belle della vita, tutti, amare tutti.
Bella vita.
Arrigo Sacchi.
Arrigo Sacchi!
The history of Italian football, I mean...
Italia!
He changed football in the world.
Arrigo Sacchi, careca! Careca don't have a pillow, eh?
Careca, però i capelli fanno la setta di capelli.
Un bacio mio!
Tanta personalità.
És molt bromista, David Luiz, que també el comparen amb l'actor secundari Bob de los Simpson. Vull dir, té moltes històries i anècdotes. Va fitxar pel PSG, recordeu, el 2014, més de 50 milions d'euros, un dels centrals més cars de la història, i ara es tornarà a enfrontar contra el Chelsea en aquesta eliminatòria apassionant que tindrem el partit d'anada ja aquest dimarts.
La cirereta del pastís.
Ara parlem del partit que jugarà el Madrid dimecres a l'Olímpic de Roma, però abans problemes per l'Atlètic de Madrid. Està guanyant 0-1, però perd o pot perdre un jugador important.
La imatge no és tan dura com l'entrada que ens explicava el Jaume Ramon, però déu-n'hi-do. La torçada de turmell de Yannick Carrasco és espectacular. El jugador l'han hagut de substituir, ha entrat Oliver, ha hagut de marxar, no pot recolzar el peu a terra. Veurem com queda la cosa. Minut 9 de la segona meitat, continua guanyant l'Atlètic, Getafe 0, Atlètic 1.
Dèiem, dimarts, Benfica Zenit i PSG Chelsea, dimecres tindrem el Roma-Madrid a banda del Gent-Wolfsburg.
Correcte, i del Madrid-Roma és curiós que els dos equips han canviat d'entrenador respecte a la fase de grups. Recordem que el Madrid tenia Rafa Benítez i han situat Zinedine Zidane com a entrenador del primer equip, i la Roma ha canviat Rudi Garcia, que el van poder veure al Camp Nou en la fase de grups, per Luciano Spalletti. I de moment les coses li estan anant bé amb aquesta Roma, ha tornat la il·lusió, i recordem que Spalletti ha estat, de fet, l'últim gran entrenador amb el qual la Roma ha guanyat algun títol. Van ser les Copes d'Itàlia, concretament del 2007 i del 2008. També va aconseguir 3 subcampionats seguits amb la Roma, que des de llavors no ha tornat a guanyar res. I a més, aquella eliminatòria mítica on la Roma forma de Spalletti va eliminar el Madrid de Schuster, temporada 2007-2008.
Ho recordo, i tant.
Guanyant el Bernabéu 1-2 també, vull dir, va guanyar l'anada en un dels millors moments segurament d'aquesta Roma de l'última dècada. És un entrenador peculiar que s'ho ha treballat des de fa molt temps, Luciano Spalletti. Va començar a entrenar a la seva zona on va viure, a la Toscana. Allà va començar amb l'Empoli, perquè de futbolista no va tenir una carrera destacada, i es dedica d'entrenador ja molt jove. Agafa l'Empoli a la tercera divisió italiana i el puja ràpidament cap a la Sèrie A. Allà es comença a fer un nom i passa per diversos clubs italians fins que comença a triomfar amb l'Udinese a la Sèrie A, el classifica per la Copa de la UEFA i l'any 2005 fitxa per la Roma, on, com dèiem, va guanyar dues Copes d'Itàlia, tres subcampionats, però canvia també una mica la filosofia que teníem d'equip de la Roma, que era aquella Roma antiga de Fabio Capello, molt defensiva,
molt dura,
i comença un estil molt més ofensiu, amb la pressió. De fet, és un innovador, també el consideren, que va ser un dels primers en provar amb el fals nou amb Francesco Totti, fins i tot abans que Guardiola provés al Barça amb Messi, i jugant amb molts migcampistes de tall ofensiu. Com dèiem, és un dels entrenadors amb més bon prestigi a Itàlia, i en la presentació que van fer el mes de gener una altra vegada amb la Roma, li pregunten quin és el seu gran secret, perquè és considerat un bon entrenador, i això és el que ell va respondre.
Vi faccio una confidenza. Io conosco tre... Io non sono un grande allenatore, ma conosco... Sono diventato amico di grandissimi allenatori e mi hanno fatto l'imbocca al lupo un paio. Uno di questi è Carlo Ancelotti.
Conec tres grans entrenadors i un d'ells és Carlo Ancelotti.
Els altres dos no els diu, però sí que diu això, que no és un gran entrenador. És curiós perquè ho digui, és un tècnic amb molta reputació. Ha anat, per exemple, al Zenit de Sant Petersburg, també a Rússia, on ha guanyat dues lligues russes. La temporada passada va fer un any sabàtic a Itàlia, va estar per la Toscana també, que si entreu a la seva pàgina web veureu que és un home que li encanta la vida de pagès, amb granges, tractors, animals, Luciano Spalletti, un tècnic diferent, amb una aura especial.
Un personatge.
Que veurem amb aquesta eliminatòria contra el Madrid, si repeteix el que passa el 2008 o no. Veurem.
Jo d'entrada crec que el Madrid ho té bastant de cara, per passar aquesta eliminatòria davant la Roma. Gràcies, Jaume. Fins a veure.